Des del monestir de Santa Maria de Solius us hem ofert l'ofici de completes.
Ràdio Estel.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana. La premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. Ràdio Estel. Cap a la mitjanit.
Hola, bona nit, amics i amigues. Les mares de lloguer, o el ventre de lloguer, és una qüestió que ha anat penetrant en l'imaginari col·lectiu. Allò que diem la societat lliure fa seu el principi de tenir la possibilitat d'encarregar a una mare suplent el que és el desig que tota persona pot tenir de tenir un fill. El problema és que tenir un fill no és la satisfacció d'un desig, sinó un procés natural que arriba en un moment donat i a la qual no som subjectes als candidats a pares, sinó als fills que quan neixen tenen dret a tenir un pare i una mare. Bé, aquesta és una petita reflexió que amb tota la prudència del món fem per introduir el tema d'avui, que és precisament el del ventre de lloguer. Avui toca bioètica en el nostre programa, la nostra conversa amb tots vosaltres dels dissabtes a la nit. És el nostre diàleg, salutacions del Toni Huguet a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Entrem en matèria, ens acompanyen Isabel Viladomiu, psicòloga clínica i màster en bioètica. Bona nit, benvinguda.
Bona nit.
I també Inés Espallargas, metgessa de família i màster en bioètica. Bona nit.
Hola, bona nit, Ignasi.
Ara ens trobem un cop al mes, però aprofundim més en els temes. Bé, què és el tema del ventre de lloguer i per què en parlem avui? Perquè això és una cosa que dona la sensació que va creixent, no?, com a recurs al qual tots podem tenir accés.
Sí, sí, com una cosa més. Ho has explicat molt bé. No sé si nosaltres podrem matitzar gaire.
No era l'objectiu deixar-vos...
No, ho has resumit perfecte. Eh? Bueno, ara està molt de moda, perquè ho han fet diversos famosos i llavors la gent sap una miqueta més d'això del ventre de lloguer, que en termes tècnics ja li han buscat un nom perquè no sembli... El lloguer, tampoc, no? Es diu maternitat subrogada. Es tracta d'una tècnica de reproducció assistida i el que passa és que una parella que no pot tenir fills, pel problema que sigui, el que fa, o perquè no vol, perquè hi ha en alguns casos que diuen, home, jo com a dona no vull modificar el meu cos, jo vull tenir el meu cos, però vull tenir fills, amb la qual cosa que els tingui un altre. I llogo amb una senyora... Pues que tingui unes necessitats econòmiques o que estigui en una situació...
De precarietat.
De precarietat social, habitualment és això, i que ella engendri... se li implanta l'embrió de la parella en el ventre de lloguer. La mare fa la gestació i després, a l'hora del part, entrega el fill als seus pares. Això és un contracte... Bueno, si poseu maternitat subrogada a Barcelona, hi ha moltes agències que no només fan, promouen això, sinó que intenten que es legalitzi això, perquè això en el nostre país de moment no és legal.
Per tant, allò que veiem fa 20-30 anys en moltes sèries, com una cosa normal, sèries americanes sobretot, comença a ser present aquí, però no és legal.
Has de marxar a un altre país, eh?
No, no. Realmente está prohibido por ley. La ley 14/2006 del 26 de mayo prohíbe en su artículo 10 explícitamente el útero de alquiler.
Però llavors, de què es disfressa aquesta pràctica, si és que està
pues
tan...
Solidaritat.
Sí.
És a dir, les parelles que tenen... El que parlaves tu del desig, eh? El desig, jo tinc un desig, que és tenir un fill. I la mare de lloguer, diguem-ne, la que posa l'úter, té una necessitat, que és, potser necessita diners. Ella em presta el seu úter i jo li dono una compensació econòmica per les molèsties. Soc solidari. Són solidàries les dues, clar. Ella m'ajuda a tenir el fill i jo l'ajudo amb ella a solucionar els seus problemes econòmics. Això és una mica resumit, molt resumit,
sí,
però
sí,
la
sí.
Idea de fons és això, perquè es disfressa per...
Es disfressa de solidaritat.
De solidaritat i de, bueno, i de que tothom té dret, o sigui, a satisfer els seus desitjos.
Clar, però torna al mateix de sempre, la ideologia del desig, no? Allò que és satisfer el desig.
Exacte.
I res més. La solidaritat sempre està molt bé, clar, que uns ajudin els altres...
Però això és una falsa solidaritat.
Clar.
Perquè en realitat és un ús, és utilitzar... Hi ha, de fet, hi ha moviments feministes que estan en contra de la maternitat subrogada perquè s'utilitza la dona.
Com a objecte. No
com un objecte.
Isabel, perdoni que...
No, al contrari. Bueno, yo veo que desde que en 1978 nació Louis Brown y se abrió esta brecha en lo que es el tema de reproducción asistida, que ha dejado muy de lado todo lo que es la investigación en la infertilidad, tanto masculina como femenina, bueno, hemos ido como avanzando, ¿no? Esto que decías al principio de que como cambiar las palabras, irnos acostumbrando, nuevas formas de hacer para que, bueno, pues no choque tanto, ¿no? Actualmente hasta incluso periódicos y mutuas médicas están ofreciendo este servicio de técnicas de reproducción asistida. Ofrecen niños, ¿eh? Claro, aquí la dimensión ética es muy importante, porque siempre hemos dicho y se ha visto, y de hecho las técnicas de reproducción asistida empiezan con animales, que no tendría ninguna objeción, el hacer una selección de raza, mejorar la raza, etcétera. Pero otra cosa muy distinta es el hombre, ¿no? Todo lo que sea manipulación de la naturaleza, buscando un bien, buscando una mejora, pero otra cosa muy distinta es el hombre, ¿no? Porque todo hombre en sí lleva... Claro, para nosotros los cristianos esta imagen de Dios. El hombre, y nosotros los cristianos y cualquier persona de bien, ¿eh? Porque el hombre es poseedor de dignidad intrínseca. Es un principio que ya nadie puede discutir, ¿eh? En cambio, las cosas sí que tienen precio, ¿eh? Uh-huh. Y las técnicas de reproducción asistida lo que están haciendo es poner precio a las personas. A estas personas que sabemos que desde el primer momento de la fecundación existe un ser, una entidad, un hombre con un código genético distinto al de sus padres y de sus madres que lo va a identificar para el resto de su vida. Claro, en el año 1988, cuando aparecen las leyes de reproducción asistida y hablan de protección, ¿no? Hablan del momento de la fecundación como el momento del inicio, que esto luego ha sido cambiado, ¿no? Por los avances y tener a la vista que hemos podido tocar y ver cómo se desarrollan los embriones en el laboratorio, esto ha cambiado mucho, ¿eh? Pero bueno, ahí está, desde la vida sabemos, y científicamente es así, que empieza en el momento de la concepción, pero también le corresponde el valor antropológico, ¿eh? De hombre en su inicio. Y aquí está la gran objeción ética a las técnicas de reproducción asistida. Todo ser humano debe ser llamado a través del amor y donación esponsal de sus padres en un acto unitivo de donación entre ellos. Uh-huh. Las personas no son sustituibles. Un padre no se puede sustituir, una madre tampoco, y menos pagar por ello. Por eso Inglaterra, perdóname Ignasi, por eso Inglaterra no prohíbe la subrogación, ¿eh? No, no es que no la prohíba. Cuando es de forma altruista, prohíbe que haya dinero por en medio.
Uh-huh. El tema dels diners és el que de vegades acaba movent també sí, les pràctiques humanes. Uns fills costen tants diners perquè els has de mantenir, però si a sobre els has d'engendrar per reproducció assistida o si a sobre has d'encarregar una mare de lloguer, tots són diners.
Com deia la Isabel, és important destacar que aquí hi ha sobretot dos perills. El perill que hi ha en qualsevol tècnica de reproducció assistida, que és considerar el fill com un producte biològic, per tant, sotmès a les tècniques de qualitat, és a dir, jo vull un fill perfecte, i l'altre perill és la discriminació de la dona, l'utilització d'una dona com una incubadora. I, per tant, és subjecte de que el seu cos està sotmès a un procés de contracte, es pot usar.
Per tant, això a Occident, el que és la maternitat subrogada, no sembla que sigui una pràctica que tingui un gran suport de cara al futur. És possible que es vulgui legalitzar?
No, es vol legalitzar.
Es vol legalitzar?
Hi ha col·lectius que ho volen legalitzar.
I a quins països està permès en aquests moments? Estats Units?
Sí, en Estados Unidos, en Europa concretament està permitido, en Grecia i en Holanda. Pero la Unión Europea, así como hemos ido y hemos caminado hacia una unión monetaria, tenemos que caminar también para esta idea de persona humana, con una dignidad intrínseca y que no está por encima el dinero ni la tècnica sobre el valor de que ella és portadora.
Doncs que això també hi hagi consens, certament. Gràcies, Inés Espallargas, Isabel Viladomiu. Bona nit i fins la propera, fins d'aquí unes poques setmanes. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Bona nit. Ho deixem aquí, que tingueu bon descans. Fins dissabte vinent a 11:45 aproximadament. Bon cap de setmana.
Diàlegs cap a la mitjanit. Un contacte amb la vida i la família.